Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Laura Polo Dalfó. La Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid va adjudicar un contracte d'emergència de 925.000 euros a un soci de la mare de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, segons ha avançat aquest dissabte el diari Público. En concret, és un contracte del passat 10 de gener per adquirir 25 respiradors amb l'empresa Froinsa S.A., on l'administrador únic és Juan Carlos Herrero Casola, qui comparteix quatre societats mercantils amb la mare de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Es tractaria d'un dels últims contractes d'emergència que es posen en marxa per causes extraordinàries com ara la pandèmia. Es fan sense publicitat ni complint amb els procediments habituals de contractació pública. En aquest sentit, el rotatiu afirma que no ha pogut contactar amb Herrero Casola i es qüestiona si Ayuso ha pogut influir en la concessió d'un contracte a dit. És una informació que arriba com un cop dur al PP després que aquesta setmana es conegués que el seu germà havia cobrat més de 50.000 euros de comissió per la compra de mascaretes. Canviem de tema, el sector turístic de Sitges augura un carnaval amb una ocupació millor que abans de la pandèmia. El gremi d'hostaleria ha destacat que ja s'han assolit els nivells de reserves d'ara fa 2 anys. En aquest sentit, el president del gremi, Òscar Stover, ha afirmat que no el sorprèn per les ganes de tornar de la gent, però que encara queda recuperar altres tipus de turisme.
Estem veient els darrers caps de setmana una tornada a la vida per part de la gent amb moltes i moltíssimes ganes de sortir, el temps està acompanyant i, per tant, no ens sorprèn gaire que el Carnaval sigui una continuació d'això. Ens falta encara el turisme d'empresa, el turisme que ve entre setmana, i això és el que està fent que encara aquest hivern estigui sent complicat, aquesta primavera encara serà complicada, però a partir de Setmana Santa esperem ja una tornada a una certa normalitat.
Per la nit de dissabte 26 de febrer hi ha reservades ja el 90% de les habitacions i per altres dies es mou al voltant del 70%. Pel que fa al conflicte d'Ucraïna, Joe Biden s'ha mostrat convençut que Vladimir Putin ja té decidit que envairà el país els propers dies, inclosa la capital, Kiev. En una compareixença als mitjans, el president dels Estats Units ha assegurat que els serveis d'intel·ligència nord-americans tenen informació que confirma aquesta afirmació, tot i que no ha donat més detalls. Ara bé, ha assegurat que mentre Rússia no ataqui Ucraïna, la via diplomàtica continua oberta. Són unes declaracions que arriben després d'una gran escalada de tensió aquesta setmana en què hi ha hagut intercanvi de trets entre els dos bàndols i l'evacuació de civils cap a Rússia per part dels rebels prorussos. En la plana cultural, aquest divendres ha arrencat Plançó Circuit Escena Jove Ponent Pirineu. Es tracta d'una prova pilot per enfortir el vincle entre joves i arts escèniques. El projecte es durà a terme en 13 municipis amb programacions de música i altres arts. Després de cada funció hi haurà debats o tallers amb els actors i directors dels espectacles. I nou cas de violència masclista. Un home ha estat detingut per agredir i colpejar la seva exparella a Sant Feliu de Guíxols. Els fets han passat aquest divendres al carrer davant del pis on vivien. La policia local va rebre la trucada d'un veí que des de casa va sentir els crits de la dona i va gravar l'agressió que ara s'ha portat a la causa judicial. I en els esports, el Barça supera el Baxi Manresa per 107-70 i ha passat a les semifinals, on s'enfrontarà a l'UCAM Murcia avui a 9:45 de la nit. Als blaugranes els va costar arrencar, perdent el primer quart. Ara bé, a partir del segon, el Barça no ha frenat. La Provitola i Mirotic han anat encadenant triples, arribant al final del tercer quart amb una diferència de més de 20 punts. Durant l'últim temps, els de Jacique Vicius han pogut sentenciar la victòria còmodament, deixant els del Bages fora de la competició. I avui també es juga l'altra semifinal de la Copa del Rei de bàsquet. A 7:15, el Real Madrid s'enfronta a Lenovo Tenerife. I a 12:00, el Barça de handball rep al Vidasoa en la jornada 18 de la Lliga, amb la intenció de continuar liderant amb comoditat la classificació. I en segona del futbol masculí, avui el Girona juga contra l'Eibar a 7:15. Pel que fa a primera divisió, a 14:00, el Granada rep al Villarreal. Veurem si els andalusos poden tenir una victòria després de la ratxa de derrotes. També jugarà avui el Real Madrid a 9:00 contra l'Alavés. I un últim apunt d'esports, el Barça i l'associació esportiva LGTBIQ+, Panteres Grogues, s'han unit en una col·laboració per lluitar contra l'homofòbia i la discriminació a l'esport. L'acord s'ha fet en el marc del Dia Internacional de la Lluita contra la LGTBI-fòbia a l'esport que s'ha celebrat aquest divendres. La vicepresidenta blaugrana, Elena Fort, s'ha mostrat satisfeta per l'acord, ja que l'associació Panteres Grogues té gran experiència en treballar l'homofòbia en el món de l'esport. Per part de l'associació, asseguren que aquest és un acord molt important, ja que és amb una entitat molt significativa, tal com és el Futbol Club Barcelona. Això és tot per ara. Tornem amb més informació i més notícies d'aquí una hora, a 12:00. Fins aleshores, els deixem amb Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Fins ara.
Ràdio Estel. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Trotamundos.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Les 11 del matí, 6 minuts. Què tal? Com esteu? Benvinguts amb una nova trobada, nova edició d'aquest programa. Això és Trotamundos. Benvinguts en aquesta edició 847 del dissabte 19 de febrer de 2022. Com és habitual, des d'ara i fins la 1 en punt de la tarda, serà tot un plaer parlar-vos de tot el relacionat amb el món de la gastronomia, l'enologia i el turisme. Molt bon dia. Arrenquem, doncs, amb el nostre contingut d'avui d'aquesta edició de Trotamundos. El primer punt informatiu el trobem a la localitat de Vilallonga del Camp, a Tarragona. Allí parlarem d'unes calçotades molt especials i també de la tradició de l'avellana. Tres primers protagonistes, restaurant Montoliva, la presidenta de la denominació d'origen avellana de Reus i el nostre company Joan Pallarès, que ens donarà dades també molt interessants de la zona. Seguirem canviant de registre, això sí, amb la Magda Carles, doctora en nutrició, que ens parlarà de la importància del consum de peix, molt especialment en els nens, i amb una empresa que, la veritat, ens ho posarà molt fàcil. El seu nom, Peix a Casa, venda de peix i marisc online. La segona hora de programa, us avancem que serà realment molt variada. Farem turisme a l'illa de Formentera, de la mà del Joan Bonet, és el responsable dels apartaments Sasaufabietes. Gastronòmicament parlant, avui un plat realment contundent, però molt interessant, El Botillo del Bierzo. De què estem parlant, exactament? Ens ho explicaran des de la Taverna del Bierzo. Si us ve de gust un bon xuletón aquest cap de setmana, carn de la bona, doncs avui en parlarem amb el Pepe Sáenz del Villar, responsable de l'empresa Pepe Xuletón. I tancarem el programa de nou amb el Joan Pallarès, que ens parlarà de la història del funicular de Gelida i la implicació que té en aquest cas, en aquest tema, les pastisseries, la confiança d'aquesta mateixa localitat, a través de la creació d'unes galetes anomenades funilets. Bé, doncs aquest és el contingut d'aquestes dues hores de ràdio que ens portaran fins la 1 en punt de la tarda en aquesta sintonia. Tot seguit ens hi posem. Abans, ràpides propostes de cap de setmana. Una que és un clàssic, però sempre és molt interessant.
Bon dia, soc la Laia Vidal, del Departament d'Educació de l'Aquàrium de Barcelona. I animo a tots els oients de Ràdio Estel a venir a conèixer tots els secrets del fons del mar. I trobareu peixos tropicals, com el famós peix pallasso, cavallets de mar i, per descomptat, les nostres estrelles, els taurons. A més, si veniu en cap de setmana, podreu gaudir de les nostres activitats familiars, com ara les converses entre plomes, on podreu preguntar als cuidadors dels pingüins tot allò que vulgueu saber. I pels més artistes, podreu crear la vostra medusa reciclada. Tot això dintre de la nostra temporada de Sous Oceans. Us hi esperem!
I una proposta, en aquest cas, més gastronòmica d'aquest cap de setmana, especialment demà diumenge.
Bon dia, soc Marc Creixinet, estic de la Junta de la Cooperativa de Bellaguarda i us invito a tots els oients de Ràdio Estel a vindre aquest diumenge a la tercera mostra gastronòmica de l'oli latòfona de Bellaguarda i que proveu i degusteu producte de proximitat local i també vegueu algunes activitats relacionades amb el món de la latòfona i, a part, conegueu una mica un raconet de les Garrigues com és Bellaguarda, que segur que us agrada a tots. Us invito a tots a la mostra aquest diumenge i que sigueu tots benvinguts.
Vinga, doncs ja ho sabeu, si us agrada l'oli i la tòfona, la cita és a Bellaguarda, a les Garrigues, eh? Nosaltres ens hi posem amb les salutacions ben cordials del Jordi Carretero, del David Morral, de la Paula Moreno, i qui us parla, com sempre, encantat, Miquel Mercadal. Som-hi, comencem.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar arrere, per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Productos de la tierra elaborados con la voluntad de antaño. El auténtico arte de cocinar con horno de leña. ¿Te sabe bien? Es el asador Mesón el Abuelo. El saber hacer de un restaurante galardonado y perteneciente a la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León. Especialistas en lechazo y cochinillo. No habrás probado nada igual. Asador Mesón el Abuelo. En Igualada, 93-804-3351. 93-804-3351. Visítanos también en asadormesonelabuelo.com. Asador Mesón el Abuelo. Donde el verdadero sabor, el sabor de verdad, es el gran protagonista.
Los Verdes Verdejo, denominació d'origen Rueda, t'ofereix el temps.
Mirava el temps, Jordi Miralles, molt bon dia, com estàs?
Hola, Miquel, bon dia. Déu-n'hi-do quin canvi que ha fet el temps d'ahir cap avui. Ahir parlàvem d'un ambient primaveral i avui torna l'hivern amb un cel força ennuvolat arreu del país, tot i que aquest matí encara tenim algunes clarianes a les comarques de la costa, comarques del sud. S'esperen ja precipitacions, o està fent ara en aquests moments, a les comarques del nord del país, sobretot cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, amb una cota de neu avui que estarà situada al voltant dels 1.300 metres, però baixant fins als 1.000 metres i puntualment per sota d'aquest valor al vessant nord del Pirineu. Entrada també de la tramuntana, que serà molt forta a la Costa Brava i provocarà temporal marítim en aquest sector. També blinda mestral serà forta a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Per tant, doncs, avui una situació de canvi de temps que de cara a aquesta tarda ens portarà precipitacions ja a qualsevol comarca de Catalunya, molt més probables a la meitat nord del país, més minses a la resta. Tampoc es tracta, però, d'una situació de pluges generals i generoses. És a dir, que tot i que pugui ploure una mica, la sequera continuarà ben present de cara a les properes setmanes. En canvi, demà tindrem un canvi també radical en el temps, un canvi molt brusc d'avui cap a demà, perquè demà tornarà a lluir el sol a tot el país. Hi haurà alguns núvols en començar la jornada a les comarques del terç nord de Catalunya, però a poc aniran desapareixent, i demà al matí farà encara més fred que aquest matí, però en canvi, com que farà ja una mica més de sol, les temperatures màximes es recuperaran lleugerament respecte a les d'avui, tot i que l'ambient continuarà sent fred.
Los Verdes Verdejo. És temps de brindar, és temps de gaudir. Los Verdes, denominació d'origen Rueda, t'ha ofert el temps.
Trotamundos. Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Los Verdes by One Shack. Verdejo 100% ecológico. Ya están aquí. Desde lo más profundo de la galaxia llegan los verdes a nuestro planeta para llevarse este gran vino. Fresco, equilibrado, afrutado y suave. De color amarillo verdoso pálido, con cuerpo y muy aromático. Un vino de otro planeta. Los Verdes by Wine Shack, 100% ecológico, 100% galáctico. Descubre nuestro planeta de vinos en wineshack.es. Para, respira i deixa't mimar. Comencem pel paladar. Ningú et tractarà tan bé com la cuina del restaurant El Racó d'en Víctor. Des de paelles a tapes tradicionals, d'amanides a combinats gourmet, i esmorzars i entrants i molt més. Mima el teu paladar al restaurant El Racó d'en Víctor, carrer Creu Coberta 87 de Barcelona. Descobreix-nos al racodenvictor.com.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
som-hi, ens ocupem de les primeres temàtiques que configuren l'atenció informativa d'aquesta edició de Trotamundos d'avui dissabte, 19 de febrer de 2022. Arrenca amb terres tarragonines, tal com us avançàvem fa uns instants, també en el sumari de programa. Les calçotades, una setmana més, doncs, també protagonitzaran uns minuts d'informació en aquest espai de ràdio que, com sabeu, segueix l'estacionalitat de producte, no? Per tant, ara les calçotades estan en plena temporada. Avui anem a la localitat de Vilallonga del Camp i us volem presentar un restaurant, sens dubte, molt particular, per diferents circumstàncies, però tenen una sèrie de singularitats que avui volem remarcar. El restaurant Montoliva, d'aquesta localitat tarragonina, avui el primer protagonista de la sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Parlem de calçotades, però també parlarem de cargolades i de xatonades, inclús, Són uns elements, uns productes molt estacionals i ara és el millor moment. Puri Esteve, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvinguda i gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte en aquesta localitat de Vilallonga del Camp, que la tradició de les calçotades, jo quasi és una religió, no?, quasi.
Bé, doncs sí, les calçotades ara estem en plena temporada i doncs bé, nosaltres ja portem 30 anys organitzant calçotades, o sigui que podem parlar una miqueta.
I tant que sí. 30 anys d'història del restaurant, d'aquestes calçotades, amb un element fonamental que és això que dèiem, no? Seguir l'estacionalitat de producte, bàsicament, independentment d'aquestes calçotades, la vostra filosofia generalista del restaurant, quina seria, Puri?
Bé, nosaltres ens hem especialitzat en cuina tradicional de pagès, per tant, doncs, procurem que tots els nostres menús tinguin doncs, els productes tradicionals i típics de l'estació de l'any en què estem i amb totes les receptes de les nostres àvies, etc. Vull dir que estem posats en tot aquest tema.
Una zona totalment rural, per tant, un ambient que fa, és molt agradable doncs, menjar doncs, aquestes calçotades. Com les feu? Quina seria una mica l'estructura d'aquest menú calçotada que vosaltres desenvolupeu?
Doncs mira, tenint en compte que la calçotada en si, a part d'un àpat, és una festa, doncs intentem que l'ambient i que l'entorn pues, estigui tot ben acompanyat. Llavors, procurem, si el temps ens ho permet, que els calçots es puguin menjar fora al jardí, a peu dret, com s'ha fet sempre, i després, doncs, piquen acabat aquests calçots, com poden menjar tants com vulguin, amb el seu cornet de vi, pa de pagès, després entrar en el menjador, venen taulagets, i allí, doncs, servim la carn. Unes llangonisses i botifarres de vall, amb fesols del ganxet, que ens els corren per aquí ben apropet.
Sí.
I després una carn de xai a la brasa amb carxofes al caliu. I bé, després no pot faltar una bona crema catalana, també fruita natural, taronja, pinya, maduixes. I sempre traiem alguna coseta amb nata. Ara, en aquests moments, pues, tenim uns profiteroles boníssims amb nata, que tanquen l'àpat amb un bon cafè.
Deixa'm que digui, Puri, que això, aquesta configuració de menú la feu, sí, sobretot, el que deies tu, no?, molt acertadament, que la calçotada és una festa, és una trobada amb, sí, la família, amb els amics, sí, per tant, aquí hi ha d'haver tranquil·litat, aquí no hi poden haver presses. Dic això perquè vosaltres, i respectant la filosofia de qualsevol restaurant, amb això no ens hi fiquem, però vosaltres, sí, sou més partidaris de no fer torns, vull dir que la gent que,
exacte,
ve amb tranquil·litat,
això,
no?
Exactament. Nosaltres mai havíem fet any, ens havíem vist obligats al començament perquè amb el 50% de capacitat doncs teníem que intentar doncs almenys que la productivitat del local, no? Però doncs ara que ja tenim el 100%, doncs intentem no fer-ho. Evidentment, si algú doncs, ens demana una taula a les 3 de la tarda i a la 1 queda lliure i algú la vol agafar, doncs la donem. Però no tenim com a norma de fer dos torns.
Deixem que introdueixin aquest punt purí el nostre company historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès, que a part d'historiador és un bon gastrònom. Joan Pallarès, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan. Aquesta zona de Vilallonga del Camp, que realment, jo li deia i li feia aquesta comparativa a la Puri, les calçotades formen part quasi de la seva religió, de la seva manera de viure, no?
Doncs sí, la comarca del Camp, que de fet administrativament està dividida entre el Camp, el Baix Camp i el Tarragonès, però és una comarca molt, molt homogènia, és a dir, tot el Camp en si té uns costums, té un paisatge, té una gastronomia molt, molt unificada. Potser la part de la costa, doncs, evidentment, predomina més el peix, i la part de l'interior, doncs, predominen més doncs, les calçotades, les cargolades, en fi, la carn, una mica més les coses d'interior, no? Però és una comarca que, a més, ha sigut sempre, tradicionalment, ha tingut agrícola, però molt rica, en una època que es va poder fer, doncs, diners amb l'aiguardent, avui en dia, doncs, també amb altres coses, amb fruitxecs, etc. I, sobretot, això es demostra doncs, veient les cases senyorials que en unes èpoques que no abunden a Catalunya aquelles grans cases dels segles XVI, XVII, XVIII, doncs bé, aquí a Vilallonga doncs, trobes cases senyorials molt, molt boniques, encara restes de la muralla, és a dir, que pots passejar, pots fluir del paisatge i de la història. Que, per cert, la Montòliva no sé si té que veure la masia, una masia que ja és originalment gòtica, imagino que deveu estar ubicada en aquest mateix lloc. És a dir, que després es reforma al segle XIX, però també és un lloc ple d'història.
Crec que sí, no, Puri? Teniu història darrere la Montoliva. El nom del restaurant té alguna raó de ser, no?
Sí, bé, el restaurant està ubicat doncs, el que era abans una pedania, que era la pedania de la Montoliva, i allí, res, uns metres més avall, a la Casa Pairal de la Montoliva, i nosaltres doncs, estem molt a propet i bé, tot és de la família, tot queda a casa.
Mm-hmm. Sí, està documentat ja en època medieval, sí, ja segle XIV ja existia. Per tant, teniu
història
al
damunt.
Sí, sí. I tant.
Déu-n'hi-do. Doncs, efectivament, estan a la carretera de Vilallonga a la Selva del Camp, en aquesta localitat de Vilallonga del Camp, a Tarragona. Crec que és el quilòmetre 1, no?, aproximadament, Puri?
Sí, aproximadament a un quilòmetre i poc de Vilallonga, sí.
Hi ha un telèfon d'informació reserves, naturalment, cosa que ara és molt adequat fer aquesta reserva, per raons òbvies, perquè estem en plena època de calçots, el 977-84-02-68, 977-84-02-68. Dic calçotades, però també podríem parlar de cargolades, inclús de xatonades, Puri.
Sí, exacte. Són uns menús que fem gairebé tot l'any. Els caragols, gràcies a Déu, avui en dia n'hi ha tot l'any. I bé, doncs sí, la caragolada i la nostra escudella, que bé, tothom que ve aquí l'espera, i doncs, posem això, l'escudella, després els caragols, tres tipus de caragols, els carns de la brasa, bé, és tot un menú molt complet, igual que el de la xatonada, que fem igual, en comptes dels caragols, doncs el xató, i queda molt bé. I la Montolivada, evidentment, que és bé. És un menú que fem tot l'any també, a tota base d'embotits de la zona i de productors que per aquí a prop.
Sí, sí. Fantàstic, eh? Recuperar doncs, aquesta essència de la terra, l'essència de territori, gastronòmicament parlant, que és un territori realment molt ric en productes, com queda demostrat, no? Com estan en la temporada de calçots, Puri?
Bé, de moment bé. La gent, clar, després de tot el que hem passat aquest temps, té moltes ganes de sortir, de festejar i de fer reunions familiars, i doncs això també doncs, ajuda, no? Els calçots surten fantàstics, són preciosos, ara estan en el millor moment i és un bon moment per poder aprofitar-los.
Doncs, amics, avui el nostre primer punt de partida el volíem doncs, situar en aquesta localitat de Vilallonga del Camp, que també, Joan, té una tradició molt arrelada en aquest sector de l'agroalimentació, no?
Sí, és una zona on es produeix molta avellana, sobretot. En fi, és una zona de vinya, i per tant és un dels productes també de tot el Camp de Tarragona, tot el Camp, l'Alt Camp i el Baix Camp. És una zona pràcticament de primer ordre de producció de avellanes.
Sí, sí. Doncs avellanes també, de fruits secs d'aquesta zona, precisament de Vilallonga del Camp, també en seguirem parlant al llarg d'aquest matí de dissabte. Nosaltres, en qualsevol cas, aquesta primera connexió la volíem tenir amb aquest restaurant Montoliva, amb tota aquesta llarguíssima tradició, llarguíssima història, una masia molt recomanable. Des d'aquesta sintonia de Ràdio Estel l'hem volgut fer protagonista. Repetim, recopilem informació. Com arribar-hi? Doncs a la carretera de Vilallonga, a la Selva del Camp, al quilòmetre 1. El telèfon, repetim, de reserves, és important, el 977-84-0268, restaurantlamontoliva.com, aquesta és la plana web, restaurantlamontoliva.com. Acabo amb una pregunta, Puri, no sé si algun d'aquests menús, tant la calçotada, xatonada o cargolada, no sé si s'han de reservar prèviament o sempre esteu amb aquests productes ara mateix?
No, els tenim sempre, aquests productes, no hi ha cap problema. L'únic que sí que demanem és, doncs, que sobretot en els calçots, si saben que tots faran calçotada, que ens avisin, perquè és un producte, doncs, que s'ha de fer pel moment i tenir-lo preparat.
Doncs queda dit.
També volia dir que per les avellanes, nosaltres tenim l'avellana molt present en totes les nostres, en quasi tots els nostres plats, i que no poden marxar d'aquí sense tastar la nostra crema d'avellana de postre, que és boníssima.
Doncs queda dit i espero que tots els oients hagin pres nota. Puri Esteve, un plaer, de veritat, saludar-te. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies i molt bon dia. Company Joan Pallarès, si ens esperes una estona, fem una petita pausa per la publicitat i seguim parlant precisament de fruits secs.
Doncs bé, no marxo, aquí sí.
Vinga, publi i tornem.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar Herrera, per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera, el tomata de tota la vida.
Los Verdes by One Shack. Verdejo 100% ecológico. Ya están aquí. Desde lo más profundo de la galaxia, llegan los verdes a nuestro planeta para llevarse este gran vino. Fresco, equilibrado, afrutado y suave. De color amarillo verdoso pálido, con cuerpo y muy aromático. Un vino de otro planeta. Los Verdes by Wineshack, 100% ecológico, 100% galáctico. Descubre nuestro planeta de vinos en wineshack.es.
Trotamundos.
Vinga, doncs ja hem fet la calçotada en aquesta localitat de Vilallonga del Camp i, tal com dèiem, aquesta tradició en els productes agroalimentaris, molt en particularment la avellana. L'avellana és un dels elements fonamentals d'aquesta zona. La veritat és que és un plaer, Joan Pallarès, passejar per aquests camps i veure la quantitat i quantitat d'avellaners que hi ha en aquesta zona de Vilallonga.
Doncs sí, està ple. Un fruit molt pelat. Pensa que l'avellana són aquestes boletes rodones de poc més d'un centímetre de diàmetre, que, fixa't bé si són importants, que tot no tenen la mateixa tonalitat cromàtica, doncs bé, fins i tot existeix el color avellana. I parlem del color avellana, per tant, les avellanes també tenen el seu nom, el seu color. Pensa que estan ja citades des de l'antiguitat, el Plini, el Caton, Virgili les esmenta, l'home les ha consumit a la Mediterrània sempre, possiblement són originàries de per allà, Síria, Turquia, d'aquella zona, però que porten milers d'anys esteses per tota la Mediterrània. S'han trobat inclús fòssils en jaciments d'Europa, que l'home ja prehistòric s'alimentava també, feia servir per alimentar-se avellanes, sobretot perquè tenen un alt valor nutritiu, no? Però bé, no sempre era així aquí a la zona del camp, perquè predominava més, era molt més rendible, la vinya, l'aiguardent, però el vi, quan va arribar la filoxera, a finals del segle XIX, moltes vinyes van quedar abandonades, i aleshores l'avellana, que ja era un conreu que ja es feia l'abundància, doncs va ocupar en molts llocs el lloc de la vinya. Van replantar amb avellana i evidentment, doncs, bueno, l'avellana ha tingut una gran importància. Evidentment, la primera productora mundial que produeix més que tots els països del món és Turquia, però aquí a Catalunya hi ha una producció importantíssima d'avellanes i totes naturalment estan centrades pràcticament en aquesta zona que estem parlant.
Mm-hmm. Doncs vinga, anem a parlar d'avellanes, anem a parlar-ho i fer-ho amb una empresa especialitzada, que és Carruset, una empresa, una família, la família d'Esther Gomis, que realment porta molts i molts anys vivint, precisament trepitjant aquest territori de l'Alt Camp, de Vilallonga del Camp. Avui saludem a l'Esther Gomis. Esther, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda. Molt bé, molt bé. Gràcies per atendre'ns. També alhora presidenta de la denominació d'origen avellana de Reus.
Sí, de no fa gaire.
Bueno,
sí.
Per tant, doncs, enhorabona i felicitat per aquest càrrec, que imprimeix també una sèrie de responsabilitats de donar a conèixer, imagino, aquest producte, no, Esther?
Sí. Bueno, la idea d'haver entrat de president de la DEO, doncs, bueno, és això, és explicar molt bé a la gent, al consumidor, doncs, com ha de fer l'avellana, el segell que han de buscar a les bosses amb la DEO, la garantia que dona aquest segell. Sí, molta feina.
Avui particularment, doncs, volem centrar-nos a l'empresa de l'Esther Gomis, que és, com dèiem, Carruset, especialitzada en aquest producte. Explica'ns una mica la història de la vostra empresa, de casa vostra, perquè també feu molta varietat de productes, que ara mateix parlarem, i deixa'm que avanci que són productes que tenim a l'accés a través de venda online, per tant, ja és interessant. Explica'ns.
Sí, bueno, nosaltres som pagesos de tota la vida, ens dediquem al cultiu de l'avellaner, al cultiu de l'ametller i també de l'olivera. I d'aquests tres cultius en tenim, doncs, de diferents productes. Tenim l'ametlla torrada, l'oli d'oliva i, eminentment, doncs, l'avellana, que venem tant torrada com en closca i crua.
Que es ven a través d'aquesta plana web k-roset amb dues esses, k-roset.com. Aquí, doncs, una simple connexió i un té accés directament, doncs, en aquesta botiga virtual que dona accés a tots aquests productes. Productes molt tradicionals i, sobretot, molt artesanals. La vostra feina realment sempre ha estat, i crec que no voleu canviar, doncs, artesania pura,
Sí, bueno, és el que et deia. Nosaltres som pagesos i ara, doncs, el que hem fet és fer un pas més, que és, doncs, fer venda directa a la nostra producció, buscant, doncs, un preu just pels nostres productes. Uh-huh. Simplement hem fet aquest pas, hem engegat el que és Carruset, que és el renom de casa de tota la vida, i, doncs, bueno, a través de la plana web oferim els nostres productes. I també, si volen, poden trobar també com fer visites a casa nostra, fent visites a la finca per explicar els nostres cultius i que vegi la gent, doncs, com els pagesos, produïm les avellanes.
Tot seguit, doncs, també donarem l'adreça, com s'arriba, per si voleu fer aquestes visites. Fa uns minuts parlàvem amb un restaurador, una restauradora d'aquesta zona de Vilallonga del Camp, que ens parlava precisament d'aquestes calçotades, de la tradició, i també deia, no?, de la tradició que la tenen molt marcada. Ells particularment fan una crema d'avellana fantàstica, per tant, el sector de la restauració, amb això et vull dir, està també molt implicat, no?, també amb la promoció i donar a conèixer el producte de la terra.
Sí, clar, és clau, és la forma de fer arribar els nostres productes i que la gent els pugui tastar, no? I és molt important també que la gent valori molt tots aquests restaurants, doncs, que utilitzen productes de la zona, perquè és un esforç per ells, però també és una forma d'explicar el territori, no?
Mm-hmm. Un territori que en aquesta explicació, doncs, també ha de formar part indiscutible, Joan Pallarès, el món de l'oli, eh? L'oli també està molt present en aquesta zona. De fet, vosaltres a Carruset també en feu, però l'oli, Joan, també té llarga tradició,
És zona d'olivera també, ja dic que és zona de vi, és zona de, doncs, de fruit sec, és d'avellana, sobretot, i és zona també de bones oliveres. I, en fi, recordar també que l'avellana ens serveix pràcticament per tot, és la base de multitud de salses, però és la base per la rebosteria, per exemple, és la base de la pastisseria, l'avellana està utilitzada en la cuina, és base per torró, és base per carquinyolis, per panellets per moltíssima quantitat de productes i sobretot per salses.
Uh-huh. En quin estat estan ara mateix, Esther, els avellaners?
Doncs mira, justament ara, en aquest moment, al febrer, doncs està engegant l'any. Ara, en aquest moment, els avellaners, depèn de la varietat, uns més avançats o no, estan florint. I és una floració que dura un mes i pico, perquè no tot l'avellaner floreix al mateix moment, mm-hmm. i les flors són diferents a l'avellaner. Hi ha dos tipus de flor. Hi ha la flor masculina, que és com un cordó, que ara és de color groc, quan s'ha obert i deixen el polen, i la flor femenina és una flor molt petiteta, que té uns palets vermells molt petitets, i bueno, d'aquí fins al setembre no hi haurà les avellanes, que ens les podrem menjar, però ara ja ha començat el cicle.
La floració, que és un espectacle de la natura, aquests colors, és realment molt bonic, eh?
Sí, però no és una floració, com l'ametller, que és molt vistosa. Pensa que l'avellaner, la floració, quan se fecunden les flors, és a través de l'aire. Mm-hmm. Llavors no són unes flors vistoses, però si tu ets molt observador, pots arribar-ho a veure. Mm-hmm.
Doncs, amics, aquest producte, que sens dubte doncs, té una importància realment extraordinària en aquesta zona, el teniu al vostre abast a través d'aquesta plana web, ca-roset.com. Es fa la comanda i pràcticament 24 a 48 hores, imagino, Esther, ho tenim a casa, no?
Sí, bueno, dos o tres dies, eh? Vull dir, pensa que nosaltres també anem al tros i fem de pagesos i potser tardem una miqueta més, però sí, en pocs dies ho podeu tindre a casa, avellanes, negretes, torrades i amb molt bon aroma, molt bon gust, i us agradarà molt.
Algun apunt també crec que és fonamental de dir, Esther, de la... valors nutricionals que tenen els fruits secs en general, però molt especialment l'avellana.
Sí, l'avellana, per exemple, és un 63% oli com l'oli d'oliva. És un oli molt beneficiós, és un oli vegetal que és molt beneficiós pel cor. Diguéssim que l'avellana té forma de cor, no? Doncs, és molt beneficiosa pel cor i ens ajuda, per exemple, l'avellana que porta moltes calories perquè porta oli, però no engreixa aquest oli, d'acord? Si tu menges un grapadet cada dia, d'uns 20-25 grams, aquest oli que porta l'avellana és molt beneficiós i t'ajuda a fer baixar el colesterol, t'ajuda a no engreixar-te, perquè com que en menges un grapadet i de seguida et quedes tip per berenar, per exemple, les calories que et menges, diguéssim que no afecten en el pes i ajuda a no engreixar-te. Mm-hmm.
Doncs aquesta és la informació que avui us volíem centrar en aquest producte de l'avellana tan tradicional en aquesta zona de Vilallonga del Camp. Per cert, l'Esther feia esment de si voleu visitar aquestes instal·lacions, si voleu visitar l'empresa Carruset, està en el carrer Pere Virgili 46 d'aquesta localitat de Vilallonga del Camp. Més informació també la teniu en aquesta plana web que hem repetit en diverses ocasions, ca-roset.com. Doncs l'avellana com a element fonamental. Avui l'ha protagonitzat l'Esther Gomis, presidenta d'aquesta denominació d'origen avellana de Reus i també responsable d'aquesta empresa, Carruset. Esther, ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer per mi, també.
Gràcies, molt bon dia. Joan Pallarès, t'espero a la darrera part del programa amb més temes totalment diferents. Avui parlem de la història del funicular de Gelida, eh?
Perfecte, doncs d'això parlarem.
Que estan a punt de complir 100 anys, eh? Per tant, doncs...
Resto l'espera, doncs.
Després parlem. Una abraçada. Gràcies, Joan. Nosaltres fem una pausa. Parlàvem de valors nutricionals ara mateix amb la Esther Gomis d'aquestes avellanes. Seguirem parlant de valors nutricionals. Canviem totalment de factor. Avui, el peix. Ho farem amb la Magda Carles, també, nutricionista, que ens donarà alguns apunts interessants de com introduir el peix. Si sou pares, sabreu que sovint és complicat, fer menjar peix a les criatures. Doncs avui, alguns trucs que us serviran moltíssim. Tornem tot seguit.
Nuestra bodega es un pequeño edificio que tiene alrededor de 200 años. Era una casa familiar que combinaba vivienda y bodega. Y en esta bodega te puedo decir que se hace vino desde bueno, pues hacia 1890, que empezó a ser mi bisabuelo.
A donar a conèixer el fet de que hi ha una sobrassada de Mallorca, de més específica, que té un controls importantíssim per part de Consell Regulador.
La coca de pasta de full amb llardons i la coca de pasta de full amb cabell. Tot el que es pugui fer, variacions, se'n poden fer, però hi ha qui les omple amb nata, però de fet les pastes són aquestes, eh? Les coques són sigut sempre aquestes. La coca és una de les especialitats de les diades que no baixa de cap de les maneres.
El bon menjar i el bon beure a Trotamundos.
Productos de la tierra elaborados con la voluntad de antaño. El auténtico arte de cocinar con horno de leña. ¿Te sabe bien? Es el asador Mesón El Abuelo. El saber hacer de un restaurante galardonado y perteneciente a la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León. Especialistas en lechazo y cochinillo. No habrás probado nada igual. Asador Mesón El Abuelo. En Igualada, 93-804-3351. 93-804-3351. Visítanos también en asadormesonelabuelo.com. Asador Mesón El Abuelo, donde el verdadero sabor, el sabor de verdad, es el gran protagonista.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Trotamundos. Always try to ride those paper planes. Said that you were found with my mistakes. Now we're trying to call on yesterday.
Vinga, doncs seguim endavant en aquesta edició. Tornem de terres tarragonines i, tal com us dèiem, us avançàvem fa uns instants els aspectes nutricionals. Avui, molt centrats en el consum de peix, que a ningú se li escapa, no? Que és realment molt recomanable per tothom consumir peix i molt especialment les criatures, els nens. Els que són pares sabem perfectament que sovint hem de fer verdaders esforços perquè aquestes criatures, sobretot si són petites, bueno, i a l'adolescència també, admetin el peix, no? Un problema doncs, que habitualment sorgeix a les famílies. Avui en volem parlar de com introduir aquest element que és tan important per tenir una alimentació saludable. I ho farem amb dues persones realment molt implicades. En aquest cas, saludem la Magda Carles, és doctora en nutrició. Magda, com estàs? Molt bon dia.
Hola, com estem? Molt bé, gràcies.
Benvinguda i gràcies per atendre'ns. A tu t'agrada el peix o no?
A mi molt.
És més de peix o de carn?
Més de peix, mira. Com he deixat una persona que li agrada el peix.
Uh-huh. I després també saludarem en uns instants, ho farem, a l'Edgar Boada, és el responsable d'una empresa que realment ens facilita molt el fet de consumir peix, a part de que el rebem directament a casa, no? A través d'online es pot fer aquesta comanda, peixacasa.net, i en uns instants també el saludem, no? Però abans, Magda, anem a plantejar una mica doncs, aquesta problemàtica, que imagino que tu també n'ets conscient, no?
Sí, és evident que, sobretot amb els més petits, el peix no és dels aliments preferits. Això és evidentíssim. I a vegades et diré que si anem fondejant també persones grans, no és tan clar que agradi a tothom el peix, eh? Vull dir que és un aliment que, en fi, que no estem parlant de patates fregides ni estem parlant d'un plat d'espaguetis, eh?
Fins quin punt és important el consum de peix? Que em fa l'efecte que a vegades minimitzem, no?, la importància que té una alimentació absolutament equilibrada, no? Però en el cas del peix, fins quin punt és important?
Mira, per sort, no hi ha cap aliment que sigui absolutament imprescindible, ni el peix, ni la carn, ni els ous, perquè sinó que és imprescindible que el conjunt de l'alimentació sigui equilibrada. Ara bé, hi ha aliments claus que és important que siguin per a la nostra salut. El peix entre ells, per què? Doncs mira, perquè ens porta proteïnes de molt alta qualitat, perquè ens porta vitamina D, la famosa vitamina D, que a tots estem una mica en nivells baixos, perquè ens porta iode, que és un mineral que col·labora que el tiroides funcioni, i sense aquest mineral doncs no anem bé. El tiroides és un òrgan que diguéssim que regula tot l'organisme. I, en definitiva, vull dir, té greixos omega 3, els peixos greixosos, que també cuiden el nostre sistema cardiovascular. Vull dir que és una llista llarga de beneficis pel nostre cos. I hi ha alguns nutrients d'aquests que hem dit que estan molt exclusivament en el peix, com pot ser el iode. Omega 3, n'hi ha més llocs, per exemple, però del iode costa trobar iode en els aliments. Per tant, doncs, el peix és interessant per això que estem dient, no? Perquè té una sèrie de nutrients que són molt exclusius del món del peix, d'acord?
Parlant amb experts en nutrició, com la Magda Carles, en moltes ocasions sí que és cert doncs, que dieu no? que el peix té aquest element de netejar-lo, de preparar-lo, de treure espines, sí. que també sí. dificulta una mica doncs, introduir-lo no? d'una manera amb normalitat.
Sí, l'espina, clar, l'espina que és l'os del peix, no? De fet, sí. doncs és veritat que per nens o per persones molt grans o per persones que no hi veuen bé de prop, doncs és una dificultat. Clar, perquè si tu claves una espina, doncs, home, no fa gràcia. I si és una espina que és molt gran, doncs pot ser un problema que no és gens divertit, no? Per tant, les espines són un inconvenient. Ara, primerament, hi ha peixos que en tenen més d'altres. També depèn de quin peix agafis i quina part del peix i com t'ho preparin. Per tant, l'espina és un inconvenient, però ni molt menys és determinant. Això no ha d'impedir que mengem peix, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs qui ho sap tot del peix, de les espines, dels peixos que tenen espines i els que no, de tot plegat és l'Edgar Boada, responsable d'aquesta empresa peixacasa.net. Edgar, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia. Què tal?
Deixa'm que digui que preparant aquesta conversa amb l'Edgar Boada, l'altre dia em deies... A quina hora et lleves cada dia per anar a començar el dia, tu?
Jo em poso tres despertadors a les 3:10, 3:20 i 3:30 per no quedar-me a dormir.
Fantàstic, eh? Tres despertadors. Magda, tu quan te'n poses?
Ui, doncs jo, la veritat, el trobo heroic, perquè a aquestes hores el nostre organisme està dormint.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que té un mèrit. Déu-n'hi-do. Persones que es levanten d'hora, realment considero que és un esforç a tenir en compte, eh?
I tant que sí. I Edgar, precisament aquests horaris, et lleves en aquests horaris per precisament aconseguir el millor peix que hi ha en aquell moment, no?
Sí, el que fem nosaltres és baixar al mercat a ben d'hora, triem el peix que els clients ens han demanat i un parell d'hores més tard, cap a les 5 del matí, doncs ja l'estem tallant i l'estem porcionant i, com deia la Magda, doncs estem traient totes les espines, estem traient la pell i ho estem envasant en el format que el client ens demana, que tal com heu dit vosaltres ara, cada cop ens trobem amb més clients que ens demanen porcions petites per nens. Que li fem amb porcions petites de 30, 40, 60, 100 grams, sobretot, sense pell, sobretot, sense espines i molt conscienciades amb el tema dels anisakis. Val? I nosaltres el que fem és passem totes les peces per una taula de llum, val? Per poder veure si hi hagués algun anisaki i poder retirar la peça abans de servir-la a la GQM.
Efectivament, eh? Facilitar la vida, no? Magda, segurament és un dels elements claus, per consum de peix.
Absolutament. Mira, hi ha molta gent que em diu a la consulta que no mengen peix perquè si fa mandra anar-lo a comprar, o perquè l'olor aquella del peix fresc no els hi agrada, o també perquè, pel que han sentit, doncs, a part de l'anisakis, que és un perill evident, doncs pel tema dels metalls pegats o d'altres inconvenients que ells també poden trobar. Vull dir que, clar, si t'ho faciliten, si et donen un peix que està porcionat, net, i sense el perill d'anisakis, per exemple, doncs ja, Déu-n'hi-do, no? Ja està prou bé.
Sí. Per la gent que no ho sàpiga, clarifiquem el tema de l'anisakis, és un... exactament de què estem parlant, no? És, Edgar.
És un
paràsit, no?
Que té l'estómac, alguns peixos, sí. Val? Que la Magda en sap més que jo, però que la gent que és al·lèrgica a l'anisakis pues, té un problema greu si l'ingereix viu. La gent que no és al·lèrgica pot acabar sent al·lèrgica a l'hora de menjar-la moltes vegades i que no ens afecta si el tractem de manera que o el congelem o el fregim molt. Per tant, el que no podem fer és menjar-lo cru. Val? Menjar el peix cru és on tenim més possibilitat de poder-lo ingerir.
Mm-hmm. Jo, la veritat, si em permeteu, és que sempre recomano congelar el peix. O sigui, que la gent diu, ai, quina pena, perquè el peix fresc... Bueno, perquè si el peix és fresc, tu congeles i el descongeles bé. A veure, no perd. Però és important, jo penso, congelar el peix, perquè diguéssim que té unes garanties sanitàries molt més altes.
Amb aquesta, congelació, amb aquesta congelació, Magda, l'anisakis s'ha acabat,
clar,
el problema.
Aquí,
eh?
Aquí l'anulem.
Si el tingués, sí, clar, naturalment.
A part del tema de, a part del tema de l'al·lèrgia, hi ha alguns casos de persones que poden acumular doncs, aquest paràsit i poden fer doncs, inclús problemes d'obstruccions intestinals. No? Hem arribat a un punt molt elevat. Però tot això ens ho estalviem si, primerament, tenim un proveïdor que té en compte aquest tema i, segona, si ho congelem. Vull dir que això no ha de ser un problema en absolut. Eh?
Efectivament. Doncs a peixacasa.net ho tenen molt en compte, a part d'atreçar elements. No? Sobretot aquesta dedicació, aquesta quasi personalització que feu, Edgar, amb les persones que us fan les comandes, de dir, mira, vull d'aquest peix, jo què sé, salmó, doncs tonyina, el que sigui, no? Porcions de tants grams, envasades al buit, en fi, feu tot el que aquest client us demani.
Sí, correcte. Nosaltres, el nostre fort, independentment de que el peix és bo, bo igual que una peixateria que compri peix bo. O sigui, no és més bo el nostre que el d'una peixateria que compri peix bo. Però el que sí que fem és el tema de personalitzar i, com ha dit la Magda, hi ha gent que no li agrada anar a la peixateria, no li agrada fer cua, no li agrada l'olor del peix. És una miqueta engorro. Llavors nosaltres li fem totalment a mida. Si són famílies de 3 persones, doncs li fem rodanxa de rap envasades de 3 en 3. Llavors sap que mai té una merma que li queda un trosset fora de la nevera. Sí, sobretot el tema de l'alimentació infantil. Últimament ens estem trobant que cada cop més ens demanen, ja et dic, per nens, els hi fem peixos que nosaltres sabem que són més suaus, peixos blancs, que no tenen tant gust a peix, que és el, com deia ella, que és el que a vegades als nens els hi costa, no? Menjar peix amb gust a peix. Nosaltres, que som del peix, que ens encanta el peix amb molt de gust a peix, ens costa, però ho entenem. Volen peix que tingui poc gust a peix perquè al nen li sigui molt més fàcil de menjar, no? I també ens estem trobant que molta gent, també parlem amb nutricionistes, amb esportistes, que ens demanen peixos que siguin ecològics. Per nosaltres, tots els peixos són ecològics perquè venen del mar, no? Però sí que és veritat que hi ha peixos de piscifactoria, val? Com el salmó o ara, per exemple, el turbó, que són de piscifactories ecològiques. Què vol dir? Que aquests peixos no porten, no els tracten ni amb antibiòtics i que l'alimentació és totalment natural. Però el preu és molt raonable comparat si tinguéssim que comprar un turbó salvatge, val? Unitat de preu, i realment és un peix saludable perquè és ecològic. I últimament estem venent molt salmó ecològic, tant de Noruega com d'Irlanda, i turbons també ecològics que estan alimentats amb alimentació totalment natural. Mm-hmm.
Si parlem de peix del Mediterrani, per exemple, Edgar, ara mateix, que estem a la meitat del mes de febrer, quin és el peix que està en el seu millor moment?
Pues ara mateix està entrant bastant peix blau, estan entrant també llenguados, hi ha molt de peix al Mediterrani, hi ha molt de peix, tant sigui de la costa nostra com, per exemple, de la costa francesa.
Sí.
Està molt bé.
A nivell de cocció, Magda, el peix s'ha de... Perquè hi ha gent que li agrada més cru, hi ha gent que li agrada més fet, no sé si el fet de... fregir molt, per exemple, un peix o fer-lo molt a la planxa, perd valors nutricionals? Pregunto, des del desconeixement.
Mira, amb això del cru i del cuit, amb els aliments d'origen animal, hi ha una mica la falsa creença de que si és cru és quan alimenta més. Però això és mentida, en realitat. Perquè les carns, la musculatura dels animals, tenen a vegades antinutrients i els aliments, no?, que impedeixen que s'absorbeixin segons quines vitamines. Per tant, quan podem aprofitar més les proteïnes, les vitamines, els nutrients que hi ha al peix? No és quan està cuit al punt. Cuit al punt, per mi, jo penso que és que no està ni cru ni està massa fet, que sembla un suro. val? Mm-hmm. Està allò com encongit ja, del cuit que està, no? Aquell punt mig de cocció, que és que el peix té, és blanc, o sigui, no és translúcid, però és un blanc molt suau i no està sec, aquell és el millor punt. I bastant més saludable que el peix cru, eh?
Sens dubte. Doncs, amics, avui volíem introduir-nos en aquest, que és molt important, doncs, el fet, doncs, el consum de peix, no? Hem donat algunes referències, alguns petits trucs, sobretot per introduir el peix en aquestes criatures, i, sens dubte, no tingueu cap dubte que peixacasa.net us facilita molt la vida, eh? Jo crec que aquí està la qüestió, facilitar la vida. peixacasa.net, el procediment, Edgar, un entra a la vostra plana web, determina el peix, explica com el vol, de quina manera el vol, i ràpidament el rebem a casa.
Exacte. A nosaltres ens passen la comanda amb les especificacions exactes del tipus de peix que demanen. És senzill, perquè a vegades tenen que no saben si demanar per quilos, per racions, per bosses. Jo sempre els dic, demaneu a la vostra manera, com a tu et surti demanar-ho. I nosaltres ens ajustem exactament el que ens demanes i li entreguem el dia següent.
Mm-hmm. Magda, crec que certifiques el que ens està explicant l'Edgar, no?
A veure, el menjar, com més personalitzat i més adient sigui per cada família, és millor, sobretot perquè estalviarem una cosa molt important, que són els excedents i el tirar a menjar, que és un problema molt, molt important. És un problema ètic i és un problema de sostenibilitat. Jo penso que s'ha de comprar pel que necessites i pel que t'agrada, val? Aquestes dues coses s'han de tindre en compte. I tenim que evitar els excedents i també les carències. I, per tant, si això t'ho poden ajustar a lo que tu necessites, doncs perfecte. No?
Magda, Carles, com sempre ha estat un plaer parlar de tu, amb tu, de nutrició. Fins una altra. Gràcies, bon cap de setmana.
Adéu-siau, gràcies.
Adéu, un petó, Magda. Adéu. Edgar Boada, moltíssimes gràcies a tu també, representant d'aquesta quarta generació d'una família de fa molts i molts anys. Crec que més de 100 anys esteu en el sector del peix, no, Edgar?
Sí, correcte. El meu besavi era pescador, el meu avi era majorista, i nosaltres hem seguit amb el tema del peix, i a més tenim una empresa de pesca a Escòcia, també. Mm-hmm. O sigui, estem a tot arreu.
Déu-n'hi-do. Edgar Boada, repeteixo també a tu, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Recordeu aquesta plana web, peixacasa.net, de quina manera us faciliten la vida per consumir peix a tota la família. Fem una pausa, arriben les notícies, això segueix fins a 1:00 de la tarda.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu, quan viatgeu, que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta de otoño-invierno con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito. Porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93-217-0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Los Verdes by One Shack. Verdejo 100% ecológico. Ya están aquí. Desde lo más profundo de la galaxia, llegan los verdes a nuestro planeta para llevarse este gran vino. Fresco, equilibrado, afrutado y suave. De color amarillo verdoso pálido.
con cuerpo y muy aromático. Un vino de otro planeta. Los Verdes by Wineshack, 100% ecológico, 100% galáctico. Descubre nuestro planeta de vinos en wineshack.es.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, us informa Laura Polo Dalfo. La plataforma Stop Macro Parc Eòlic Marí de Roses ha carregat contra el govern de la Generalitat per avalar el projecte. Han lamentat l'impacte que tindrà sobre la ciutadania i també sobre el territori. Han destacat que el parc eòlic afectarà directament al turisme, així com al sector de les cofraries. El portaveu de l'entitat, Jordi Pontjoan, ha criticat que els polítics s'allunyen cada vegada més de la voluntat ciutadana.
Cada vegada els nostres polítics, quan més lluny estan, és a dir, la Generalitat, o en aquest cas a Madrid, doncs més allunyats estan dels problemes reals de la gent. És a dir, els ciutadans votem, els hi expliquem amb els seus programes doncs, què és el que ens interessa i després doncs, sembla que ens vulguin aconsellar a portar altres camins que no són els que nosaltres hem escollit.
Bon Joan ha recordat que tenen més de 25.000 signatures de ciutadans de l'Empordà que els avalen i ha afirmat que els parlamentaris estan més preocupats pels lobbies empresarials que pel territori. I en la plana política, Esperanza Aguirre ha assegurat que el conflicte obert al PP entre el líder del partit, Pablo Casado, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, és la crisi més greu que ha conegut mai, comparable amb la que va portar el deteriorament d'UCD. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'expresidenta madrilenya ha insistit en demanar la dimissió del secretari general dels Populars, Teodoro García Egea, ja que considera que està incomplint la llei de partits en no convocar un congrés que s'ha de fer cada 4 anys. A més, també ha insinuat que hauria de presentar la dimissió Pablo Casado després de les declaracions que ha fet aquest divendres a la cadena COPE, segons Aguirre, falses. Es tracta d'una batalla fins ara del conjunt popular que encara continua. Precisament aquest matí s'ha conegut que la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid va adjudicar un contracte d'emergència de 925.000 euros a un soci de la mare d'Isabel Díaz Ayuso, segons ha avançat el diari Público. En concret, és un contracte del passat 10 de gener per adquirir 25 respiradors amb l'empresa Froinsa S.A., on l'administrador únic és Juan Carlos Herrero Casola, qui comparteix 4 societats mercantils amb la mare de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Es tractaria d'un dels últims contractes d'emergència que es posen en marxa per causes extraordinàries, com per exemple la pandèmia. Es fan sense publicitat ni complint amb els procediments habituals de contractació pública. En aquest sentit, el rotatiu afirma que no ha pogut contactar amb Herrero Casola i es qüestiona si Ayuso ha pogut influir en la concessió d'un contracte a dit. Més coses, els comuns han demanat coherència al conseller d'Educació, Josep González Cambray. El president d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, ha instat al conseller a negociar amb la comunitat educativa.
Vagi per endavant la nostra solidaritat amb la comunitat educativa del nostre país, que no es mereix l'arrogància, el menyspreu de la Generalitat. Nosaltres no ens oposem als canvis, són necessaris, però fa falta interlocució. Fa falta negociació amb els sindicats, amb els treballadors. Fa falta més planificació i menys improvisació.
Els sindicats educatius han anunciat aquest divendres que convocaran una vaga de 5 dies al març i han advertit que no començaran el curs vinent si el Departament d'Educació no es mou de la seva posició. Sobre la taula de diàleg, Asens ha assegurat que el 2022 ha de donar resultats tangibles i ha tornat a reivindicar la proposta del seu grup sobre un nou finançament just per Catalunya. I nova víctima mortal a la carretera. Es tracta d'una jove de 22 anys que ha patit un accident a Vidreres. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, la víctima viatjava de copilot d'un turisme que ha sortit de la via per causes que encara s'estan investigant. Amb aquesta ja són 18 les persones que han mort en les carreteres catalanes aquest any. I a Vilanova del Vallès, dues persones han quedat ferides crítiques i una altra greu per la topada d'un cotxe contra un arbre. I en els esports arrenca ara el partit del Barça de handbol contra el Bidasoa en la jornada 18 de la Lliga, amb la intenció dels blaugranes de continuar liderant amb comoditat la classificació. En bàsquet, el Barça ha superat el Baxi Manresa per 107-70 i s'ha posat a les semifinals, on s'enfrontarà a l'UQAM amb Múrcia aquesta nit a 9:45. Als blaugranes els va costar arrencar, perdent el primer partit. Ara bé, a partir del segon quart, el Barça no ha frenat. La Provitola i Mirotic han anat encadenant triples, arribant al final del tercer quart amb una diferència de més de 20 punts. Durant l'últim quart, els de Jessica Vicius han pogut sentenciar la victòria còmodament, deixant els del Bages fora de la competició. I avui es juga també l'altra semifinal de la Copa del Rei de bàsquet. A 6:45, el Real Madrid s'enfronta al Lenovo Tenerife. I pel que fa al futbol, en segona divisió, avui juga el Girona contra l'Eibar a 6:45. I en primera divisió, a 12:00, el Granada rep el Villarreal. Veurem si els andalusos poden tenir una victòria després de la ratxa de derrotes. També jugarà avui el Real Madrid a 9:00 contra la Alavés. Això és tot per ara. Tornem amb més informació d'aquí una hora a la una. Fins aleshores els tornem a deixar amb Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Riferra Café. Empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Riferra Café dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Riferra Café. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Trotamundos.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i, el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Trotamundos.
Thank you.
unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was so... Molt bé, doncs reprenem la nostra marxa informativa. Obrim aquesta segona hora de Trotamundos, en la que encara hem de saludar i compartir una bona estona amb molts protagonistes, tots ells, com sabeu, vinculats amb aquest sector gastronòmic, enològic i, naturalment, turístic. Per cert, aquest factor turístic que darrerament, les darreres setmanes, doncs estem intensificant en aquest espai de ràdio, perquè encara que sembli una mica prematur, doncs ara sempre és el moment ideal per reservar, doncs, si teniu clares les vostres vacances i sobretot la vostra destinació, reservar, doncs, els hotels, els apartaments, els càmpings que vosaltres desitgeu. Avui anem cap a un dels destins segurament més demandats. Gent no se li falta, És Formentera, aquest petit paradís que tenim en el Mediterrani i que, naturalment, avui en volem parlar. I repeteixo, pot semblar prematur, però jo crec que no ho és. Estem a 19 de febrer, efectivament, però les reserves ja s'estan produint, La gent, doncs, vol saber exactament quins són els dies adequats i a reservar la seva estança. Avui fem una aturada en aquesta illa de Formentera i parlarem en uns instants. El saludem, en el Joan Bonet, és el propietari dels apartaments Sasau Fabietes, que, naturalment, doncs, també implica un argument gastronòmic. Així que benvinguts, si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia, sintonia de Ràdio Estel, que ara mateix va cap a Formentera. Que sempre és un plaer visitar aquesta illa del Mediterrani. Com estàs, Joan? Molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt benvingut. Gràcies a tu per atendre'ns i per passar una estona amb nosaltres. I segurament certificaràs el que dèiem, no? Doncs que ara és el moment, no?, per escollir exactament el moment que volem fer vacances, no?
Sí, realment sí, perquè ja sabeu que Formentera té molta demanda últimament i som una illa petitona i s'ha de fer tot amb, sí, amb bastanta antelació, si no després costa trobar allotjament. Per tant, sí, sí, ja és bon moment per reservar i no tenir sorpresa després.
Exactament. Ara tots aquests apartaments de Sasau Fabietes, el restaurant també vostre, naturalment doncs, està tancat, en qualsevol cas sempre reactualitzant les instal·lacions, reactualitzant doncs, tot el que fa referència a la bona estada, no?, d'aquests clients.
Sí, sí, realment nosaltres, sempre la nostra política és una, sempre és una innovació i reforma contínua. Realment jo crec que no recordo cap any que no haguem estat renovant i reformant l'establiment per poder oferir un millor servei als nostres clients i bé, això jo crec que també els clients ho agraeixen i també tenim molta clientela fidel i també és gràcies a això, en el tracte i a trobar-se sempre en les instal·lacions pues, ben cuidades i sempre amb novetats.
Efectivament. Qui ha estat a Sasau Fabietes, a mi m'ha passat molt, jo crec que és un client molt fidel, perquè realment diuen si he de tornar a Formentera no ho dubtaré, perquè és com un petit paradís dins d'aquest paradís que és Formentera, però que està una mica allunyat doncs, d'aquest, potser, els llocs més emblemàtics o més turístics, no?
Sí, realment estem realment en plena naturalesa. Estem molt a prop, aquí al costat de la platja de Migjorn, a uns 300 metres aproximadament de l'inici de la platja de Migjorn, a la zona que es coneix com es Malpas. I bé, estem realment en un lloc molt tranquil. El complex està dins un bosc de pins i també amb un jardí molt important que vam fer fa pocs anys. I sí, realment és una zona bueno, molt recomanada per venir anem a dir, amb família, amb nens, perquè bueno, s'està en natura, no hi ha perill i està diguem, molt tranquil. I al mateix temps també està molt apropat, perquè estan just a 3 quilòmetres del poble principal, que és Sant Francesc.
Sí.
En 5 minutets amb cotxe, on ja està Sant Francesc. I realment estem apartats, però també estem molt ben comunicats i per inclús desplaçar-se a les principals platges de Formentera amb menys de 15 minuts amb cotxe, vull dir, realment un pot arribar a les principals platges, els principals llocs d'interès. Per tant, jo crec que la ubicació nostra pues, sí que està, sí que és molt recomanable per això, per estar en naturalesa, per tranquil·litat i per realment estar pues, a prop de tot.
És molt familiar, eh? El concepte que vosaltres transmeteu en aquests apartaments a Sau Fabietes és molt familiar i, naturalment, sí. Tots apartaments de diferents capacitats.
Sí, aquí a Sau Fabietes, sí, realment està destinat a un públic, el públic majoritari realment són famílies, són nens, i bé, també tenen la piscina que és molt atractiva pels nens, i també el tema de restaurant, doncs també realment té una oferta gastronòmica molt adient per famílies, amb nens, vull dir, realment és un complex que també ofereix molt de servei, que realment no cal pràcticament, no sé que volguessin anar a disfrutar algun dia de la platja, de les platges maquíssimes que tenim aquí a Formentera, no cal ni sortir del complex, realment hi ha un bon servei de pràcticament tot. Mm-hmm. Veritat. I ara... en principal són famílies amb nens, sí que tenen diferents tipologies d'apartaments, d'un dormitori, amb dos dormitoris. Ara teníem una novetat de l'any passat, un apartament que vivia en xalet, que realment pot albergar de 7 a 8 persones, o sigui, dues famílies es poden allotjar juntament, i poden compartir una zona de terrassa privativa només per ells, amb barbacoa, amb una zona, diguem, molt privativa i molt exclusiva. I aquesta unitat sí que és nova des de l'any passat, i ja he dit, sí, per famílies, per compartir de famílies, amics, és una unitat molt, molt, molt recomanable, també.
Ara parlarem d'aquest capítol més gastronòmic, però abans, amics oients, doncs, si voleu donar un cop d'ull en aquesta plana web, cosa que jo recomano, perquè hi ha fotografies i una es pot fer, doncs, com sempre diem, no? La idea, doncs, aquestes imatges, doncs, són molt doncs, demostratives del que ens està explicant ara mateix el Joan Bonet. sasaufabietes.com, aquesta és la seva plana web, i si directament voleu adreçar-vos per fer qualsevol pregunta, consulta, o ja directament reservar la vostra estada, podeu fer-ho en aquest telèfon, en el 971 32 25 95. 971 32 25 95. Aquesta oferta gastronòmica que tenim pendent parlar, Joan, doncs que naturalment és un reflex de l'actualitat de cuina mediterrània, no? Podríem dir-ho així.
Sí. Realment trobareu sempre cuidant molt la qualitat del producte, la matèria prima, i podeu trobar, sí, des d'amanides, o sigui, menjars molt per nens, com a pastes, i amanides, vull dir, després, vull dir, també treballem molt dels arrossets, tipus arrossets de paella, vull dir, bona carn, bon teix, postres dels casolans, i aquest any segurament ho completarem amb gastronomia de pizzas també. També introduirem les pizzas, que també, bueno, pel client també és un servei bastant demanat, i suposo que aquest any també acabarem de completar la nostra carta amb una àmplia carta de pizzas també, per poder oferir aquest servei.
Doncs, amics, estem, repeteixo, dissabte 19 de febrer, potser sembla prematur, però ara és el moment perquè dieu, mira, jo vull aquests dies, vull aquest concepte d'apartament, vull aquest apartament, doncs ara podeu escollir i no quedar-vos amb el que queda, no? Que sovint deixem les reserves per última hora i ens hem de conformar amb el que queda, doncs ara es pot escollir. I repetim, aquesta és una molt bona referència, sobretot per aquest àmbit familiar, aquests apartaments a Sau Fabietes d'aquesta illa de Formentera. Com es presenta la temporada? La pregunta del millor, no, Joan? Imagino que...
No, realment es presenta força bé. Realment hi ha força demanda, les expectatives són bones, en general, a l'illa. Vull dir que després d'aquests dos anys que hi ha hagut convulsos per tema de la pandèmia, per tema del Covid, realment sembla ser que, bé, que de mica en mica es va superant i es va controlant, i realment la gent té ganes de venir a Formentera, té ganes de Formentera, i les expectatives són realment molt bones.
Mm-hmm. A més a més, una illa doncs, que ara s'està obrint al turisme no només en època de primavera-estiu, sinó també tardor, hivern, vull dir que hi ha gent que també ve en aquestes dates per gaudir de la illa, no? Tot i que, naturalment, doncs, l'aigua del mar està freda, però en fi, hi ha molt de submarinisme, hi ha moltes activitats que es poden desenvolupar també durant tot l'any.
Sí, realment, mira, ara mateix m'agafo quasi mànega curta, vull dir, fa una calor, vull dir, sembla un dia ara mateix.
Quina enveja.
Realment, sí, el clima és ara increïble i realment s'està a l'illa ara, s'està meravellosament bé.
I tant que sí, segur.
És un luxe total.
Segur que sí. Formentera sempre ho és, amics. I aquests apartaments, aquesta referència, Sasau Fabietas, qui ha estat i torna. Hi ha una fidelització total i absoluta que ara en aquests apartaments serà per alguna cosa, per les instal·lacions, per el tracte, per l'entorn, molts conceptes que fan que aquesta estada sigui tot un èxit. Repetim aquest telèfon d'informació, si voleu adreçar-vos-hi, directament doncs, reservar la vostra estada al 971 32 25 95 i la plana web sasaufabietas.com. Joan Bonet, també una abraçada ben forta i gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't molt. Gràcies.
Bon
dia. Adéu. Adéu.
Gràcies.
Els dissabtes d'11 a 1 del migdia, Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta de otoño-invierno con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito, porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea. El sabor que mereces. Los verdes by One Shack. Verdejo 100% ecológico. Ya están aquí. Desde lo más profundo de la galaxia, llegan los verdes a nuestro planeta para llevarse este gran vino. Fresco, equilibrado, afrutado y suave. De color amarillo verdoso pálido, con cuerpo y muy aromático. Un vino de otro planeta. Los verdes by Wine Shack, 100% ecológico, 100% galáctico. Descubre nuestro planeta de vinos en wineshack.es. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Varias primaveras atrás, el viento cambió.
Bueno, continuamos con más temas en esta edición de Trotamundos. Después de esta pequeña pausa para la publicidad, seguimos nuestra línea informativa que hoy centramos en este punto, en un plato realmente emblemático de la zona del Bierzo, Sabéis que uno de los elementos fundamentales de esta zona, naturalmente, culturalmente también, es la gastronomía, pero hay un plato muy particular que yo, si no lo habéis probado, os animo a hacerlo porque realmente tiene mucha tradición, mucha historia. Es como una, podríamos decirlo, una fiesta, ¿no? Un botillo, el botillo del Bierzo. Hoy hablamos de este plato con unas connotaciones muy interesantes. Hay un restaurante, mejor dicho, dos restaurantes, que son el Asador del Bierzo en la calle Mallorca 1820 de Barcelona y también la calle Loreto 24, ahí tenéis la taberna del Bierzo. Bueno, para hablar del botillo, hoy hemos invitado a Víctor Muñoz, que lo sabe todo de este plato. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarte, Víctor, y gracias por acompañarnos, Bueno, es como una pequeña tradición, ¿no? Eso de, bueno, pequeña no, una gran tradición, ¿no? Comerse el botillo en esta zona del Bierzo.
Bueno, el tema del botillo del Bierzo, lo que pasa es que es un plato que está preparado enfocado directamente un poquito para zona, tema de invierno.
Sí.
Claro, es un plato bastante potente. Entonces, un plato que, digamos, desde el mes de diciembre al mes de marzo es cuando verdaderamente te apetece comer un plato así.
Exactamente. Por tanto, estamos en plena temporada buena para comerse un buen botillo. Cuéntanos un poco porque enseguida entraremos un poco cómo se desarrolla, ¿no? Porque es como una especie como de fiesta, ¿no? Pero cuéntanos un poco vuestra filosofía gastronómica, tanto de la taberna como del asador, en líneas generales, ¿cómo la podrías definir?
Bueno, a ver, nosotros de entrada es que intentamos trabajar con productos del Bierzo. Evidentemente, trabajamos también una cocina mediterránea para que esté a gusto de todos, pero nosotros hemos incorporado bastantes platos típicos de allí del Bierzo, que la gente cuando viene aquí, que dice, ah, pues mira, esto es una representación de allí del Bierzo. Trabajamos la cecina, trabajamos el lacón, trabajamos el botillo. Entonces intentamos pues traer el Bierzo aquí a Barcelona. Uh-huh. Y entonces trabajamos un poquito todos estos productos.
Bueno, pues un trocito del Bierzo en Barcelona, en concreto en la calle Mallorca y en la calle Loreto de Barcelona. Tenéis dos delegaciones, digámoslo así. En los dos restaurantes hacéis el botillo, Víctor.
Sí.
Los dos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo empieza todo? Porque eso del botillo, vamos, no se hace cualquier día. Con lo cual, cuéntanos un poco cómo lo desarrolláis, cómo se cocina y cómo se come también, ¿no?, la fiesta.
Bueno, pues de entrada, a ver, la composición en sí, lo clásico que lleva el botillo es costilla, espinazo y rabo de cerdo. Todo este producto se tiene que elaborar de tal forma, se tiene que sazonar un poquito, adobar con pimentón, con sal y con ajo. Esto lo metemos en una tripa gruesa de cerdo, lo dejamos secar durante 5 o 10 días y luego lo ponemos a cocer. La forma de la cocción es muy importante hacerlo durante 2 horas a fuego lento. Y este proceso se tiene que ir haciendo de tal forma que cuando quede más o menos una media hora del tema de la cocción, pues entonces le vamos a incorporar lo que son los garbanzos, las verduras y las patatas. Y para que esto le coja el sabor directamente, que es el acompañamiento que le vamos a llevar al botillo. Entonces, hay quien dentro del botillo también le incorpora lo que es el morro, la oreja y la lengua. Uh-huh. Esto ya va un poquito en relación como ya le vaya a cada uno. Nosotros normalmente el tema del botillo lo preparamos de 1,100 kilos, que esto es una elaboración como para 2 personas. Esto en el momento que lo vamos a servir en mesa, abrimos el botillo, lo ponemos en una bandeja y la acompañamos con todo el tema de la verdura. Esto es un plato contundente y este plato, prácticamente, si solo quiere comer esto, con esto ya queda suficientemente.
Bueno, pues esto es la fiesta del botillo, esto es la tradición, el plato, después una buena siesta, ¿no, Víctor?
Bueno, a ver, esto se tiene que acompañar con
un paseo.
Tiene que acompañar con una serie de cositas que, bueno, que haga que todo esto vaya pasando, porque este plato, evidentemente, no se puede comer ni en 15 ni en 20 minutos. Esto solo tiene que ir, claro, comiendo con mucha tranquilidad y bueno, luego después se tiene que acompañar también con un buen postrecito. Nosotros tenemos aquí un postre especial para cuando hacemos el botillo, que es una crema de limón con castaña, que es una elaboración típica también de allí del Bierzo,
sí,
que esto es algo ya que te suaviza un poquito para terminar un poquito el tema del botillo.
Bueno, la castaña, efectivamente, también en la zona del Bierzo es muy tradicional, ¿eh? Es muy, muy conocida la castaña del Bierzo. Bueno, y después un buen vino, ¿eh? Que en el Bierzo no vais mal de vinos, ¿eh? Tampoco.
De vino nosotros estamos prácticamente muy bien, o sea, tenemos de todas las zonas, lo que es del Bembibre, tenemos dominio de Tares, tenemos, bueno, pues muchos dentro de la denominación del Bierzo. El tipo de uva mencía, que es el que trabaja el Bierzo, pues trabajamos con varios tipos. O sea, que quiero decir que hay desde vinos un poquito más suaves, un poquito dependiendo, pues un poquito el paladar del cliente, ¿no? Pero verdaderamente hay muy buenos caldos allí en el Bierzo y verdaderamente pues la gente no conoce mucho la uva mencía, pero en el momento que va probando, pues se va dando cuenta que es un vino que entra muy bien, evidentemente.
Sin duda que sí. Extraordinarios estos vinos de la zona del Bierzo, denominación de origen, vinos, con potencia, pero son realmente muy interesantes. Bueno, decíamos, dos restaurantes, cualquiera de ellos. ¿Se tiene que encargar el botillo, Víctor?
Bueno, de entrada el botillo lo que pasa es que como necesita una elaboración de 2 horas...
Sí, por eso lo decía.
Nosotros recomendamos que nos lo encarguen como mínimo con un día de antelación. Porque, claro, ya nosotros ya, pues, si va a venir a partir de las 2, pues nosotros ya a las 12 ya está esto, ya todo funcionamiento. Claro, no puedes venir en un servicio de comida y decir, oye, yo quiero que me preparéis un botillo. El botillo necesita su elaboración, evidentemente, y entonces, pues, por norma, nosotros siempre tenemos, este producto lo tenemos siempre, lo único que pasa es que necesitamos un tiempo para hacerlo, y como mínimo siempre pedimos que con encargo de un día de antelación ya es suficiente.
Lo ideal un día antes. Bueno, pues tenéis la Taberna del Bierzo, que está en la calle Loreto 24, la tabernadelbierzo.com es su página web, y también el asador del Bierzo, en este caso en la calle Mallorca 1820 de Barcelona. Doy un teléfono, el de la calle Mallorca, si te parece bien, Víctor, para centralizar la información. El 93-426-1684, 93-426-1684. Este es el teléfono a través del cual, bueno, pues podéis hacer el encargo y sobre todo reservar ese botillo, tal y como nos decía Víctor, bueno, que es interesante siempre reservarlo un día antes para que tengan esa preparación y poder disfrutar de esa fiesta gastronómica de esa tierra del Bierzo, que desde luego tiene unas riquezas culinarias muy interesantes. No dejéis perder ese postre, que nos ha recomendado Víctor, que también tiene muy buena pinta. Víctor Muñoz, un placer, de verdad. Muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos esa tradición y sobre todo ese plato que vosotros queréis tantísimo. Un abrazo fuerte.
Pues muchas gracias y os esperamos aquí en el asador. Gracias.
Gracias, Víctor. Hasta otra. Muy buenos días.
Gracias.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba, una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita, gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93-217-0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Productos de la tierra elaborados con la voluntad de antaño. El auténtico arte de cocinar con horno de leña. ¿Te sabe bien? Es el asador Mesón El Abuelo. El saber hacer de un restaurante galardonado y perteneciente a la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León. Especialistas en lechazo y cochinillo. No habrás probado nada igual. Asador Mesón El Abuelo. En Igualada. 93-804-3351. 93-804-3351. Visítanos también en asadormesonelabuelo.com. Asador Mesón El Abuelo. Donde el verdadero sabor, el sabor de verdad, es el gran protagonista.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
I thought I heard a captain say, pay me my money down. Tomorrow is our selling day. Pay me my money down. Pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down.
Bueno, pues aquí seguimos, continuamos en esta andadura hasta la una en punto de la tarde en esta edición de Trotamundos. Es la 847 de hoy, sábado 19 de febrero de 2022. Hoy un programa en esta segunda hora, por cierto, contundente, ¿eh? Gastronómicamente hablando, porque acabamos de hablar de ese botillo que nos viene del Bierzo. Así que, tal y como os decíamos también en nuestro sumario, hoy, ocupándonos de la carne, queremos hablar de el popular chuletón, pero el chuletón con mayúsculas, ¿eh? Hemos escogido una empresa, veréis, que su responsable, en unos instantes lo saludamos, es una persona absolutamente apasionada por este mundo de la carne. La siente muy cercana y se preocupa hasta el último de los detalles. Además, tenemos la versatilidad, hablando de esta empresa, de poder comprar esas maravillas de chuletones a través de online. Con lo cual, ya os lo avanzo, que si queréis recibirlo cómodamente en casa, también podréis hacerlo. Pero en cualquier caso, lo importante es saber quién son y cómo desarrollan su trabajo. Y lo hacemos a través de Pepe Sáenz Villar, es el responsable de la empresa que hoy analizamos en estos micrófonos. Su nombre, Pepe Chuletón. Pepe Sáenz, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué pasa por ahí?
Bueno, un placer saludarte. Oye, tú has... uno de los objetos que llevas a cabo es acercar la carne de calidad a todo el mundo, ¿no?
Eso es, señor. Es mi objetivo.
¿Y lo consigues o no?
Pero aquí nos dedicamos a esto, a lo que me estás diciendo. Aquí, en Pepe Chuletón, llevamos muchos, muchos años seleccionando carnes, madurando carnes. Lo que es lo mejor de España lo tenemos nosotros. Uh-huh. Hacemos muchos kilómetros y vaya, y nos dedicamos exactamente a eso, a seleccionar las mejores carnes y que lo tengáis en vuestra casa en el punto correcto.
Oye, ¿cuándo nace la empresa?
Pues mira, la empresa mía, digamos que mi bisabuelo empezó en 1883. Uh-huh. ¿Vale? Empezó mi bisabuelo, siguió mi abuelo, siguió mi padre, seguí yo, y lo que es Pepe Chuletón, pues llevamos aquí en Calahorra. Yo soy de Rincón de Soto, nací en Rincón de Soto, un pueblo de La Rioja.
Hombre.
Y vinimos acá ahora, pues hace ahora mismo 31 años.
Sí, sí.
Y en esos 31 años, pues ya hemos andado. Ya empezamos con una carnicería normal en un supermercado y pues nos enfocamos en chuletón. Soy un apasionado de las carnes maduradas, de las vacas, de los bueyes. Y eso, y me encanta. O sea, me decanté por meter carnes de calidad y estamos en ello.
Uh-huh. Es de Rincón de Soto. Buenas peras tenéis ahí, ¿eh? También.
Buenas peras, señor. Sí, señor. Buenas peras y de los carniceros y de los futbolistas.
Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Bueno, será por algo, ¿eh? Será por algo. Bueno, esta...
Estamos todos en Calahorra. La carnicería tenemos en Calahorra.
Ajá. Perfecto. pepechuletón.com, esta es la página web a través de la cual tenéis acceso a todas esas maravillas de carne que de las que vamos a hablar. Hombre, no todas, porque desde luego tenéis muchísimas, ¿no? Pero estamos hablando de vaca, de buey, de ternera, solomillos, en fin, un poco de todo, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, tenemos bueyes, igual hay 5 o 6 tipos de buey normalmente. Buey certificado, no bueyes de estos que venden vaca por bueyes, esos son con su certificado. Hay bueyes de pardo de montaña, tenemos el buey de caserío, hay wagyu, tenemos los wagyus. De vaca, pues igual tenemos, ¿qué te voy a decir? Pues habrá 20 tipos de chuleta. Tenemos un abanico muy grande. La idea es que todo el mundo pueda disfrutar de nuestra carne, ¿sabes? Desde los chavales, por ejemplo, o desde la gente que tiene menos poder económico, hasta la gente que ya se gasta una pasta, que ya dice, hostia, ya me quiero gastar tanto, me da igual gastarme. O sea, quiero una calidad X y sé que lo voy a conseguir aquí en Pepe Chuletón. Uh-huh. Y eso, pues tenemos un abanico tremendo. O sea, es que yo personalmente soy el que salgo de mi carnicería. Este fin de semana, por ejemplo, voy a León de Galicia y voy simplemente a las ganaderías, selecciono mis vacas, mis bueyes, a cada una, muy importante, a cada tipo de vaca le damos una maduración diferente.
se habla mucho de las maduraciones, se habla mucho de que si la carne tiene que estar como mucho un mes, como mucho 40 días, como mucho no sé qué. No, de eso nada. O sea, cada tipo de carne necesita una maduración diferente. Hay vacas, hay una ternera joven, por ejemplo, con 10 días o 15 días, ¿le vale? Una vaquita joven con, ¿qué te voy a decir?, con 40 días, ¿le vale? Pero hay vacas que necesitan ya 90 días y bueyes que necesitan los 100 o 120 días también, ¿sabes?
Sin duda. Además, eso de la maduración hay que hacerlo bien, ¿eh? O sea, no se puede hacer de cualquier manera porque hay que medir esos parámetros de temperatura, de humedad, en fin, conservar muy bien la carne y controlarla, ¿no?
Por supuesto, eso es la base. O sea, si no tienes una cámara de maduración, si no sabes controlar eso, no sabes hacer nada. ¿Sabes? Sí. Porque la maduración, digamos que es, aunque esté feo decirlo, que luego me voy a arrepentir de decirlo, pero bueno, la maduración es una putrefacción controlada. ¿Sabes? Sí. No llega a pudrirse la carne, porque lo que pudre la carne es o el exceso de temperatura o el exceso de humedad. Entonces, una carne X, teniéndola a una temperatura X y a una humedad X, puede aguantar X tiempo. Todos estas X es por no tirarme rollo y no tenerte aquí una hora explicándote...
No, pero sí que es cierto, ¿no? Claro, el término no es muy agradable, pero sí que es cierto que es así, ¿no? Y naturalmente es una carne absolutamente comestible y totalmente para ese consumo, ¿no? Oye, danos alguna recomendación, porque además es muy interesante vuestra página web, pepechuletón.com, porque hacéis, en fin, tarjetas de regalos también. Este programa te puedo garantizar que lo escucha gente que le gusta mucho el comer, ¿eh? Sí. La gastronomía, así que es un buen regalo ese también, ¿no?
A ver, pues, ¿y qué me preguntas? ¿Cuál ha sido la pregunta, pues?
No, te decía, danos algún ejemplo, ¿no? De chuletón, por ejemplo, ¿qué nos recomendarías?
Depende, es que cada uno, me da mucha gente. Mira, tenemos un canal de YouTube que subimos vídeos recomendando carnes, cómo asarlas, si es en la parrilla, si es en el horno, o sea, si es en la parrilla, si es en la plancha. O tal, y ahí podéis entrar y recomendamos mogollón de cosas y aconsejamos. Recomendación personal, a mí me llama alguien y me dice, Pepe, hay mogollón. Mira, una de las cosas buenas que tenemos en la página web es que te llama la gente y te pregunta esto mismo. Sí. ¿Qué me recomiendas? Tengo una cena con unos chavales, con mi cuadrilla, con mi suegro, con mi jefe, con quien sea. Entonces, depende del tipo de gustos, de lo que te quieras gastar, de lo que quieras comprar, yo te aconsejo. Vacas buenas, yo para mí, la selección Pepechu, que hacemos nosotros, es una selección de... Esa la hago yo personalmente. Yo miro mis vacas, tenemos 3 o 4 tipos de Pepechu. Cuando más joven le doy un poquito menos de maduración, pero la más vieja ya son vacas seleccionadas con su cobertura de grasa, su infiltración y tiene su punto de ¿sabes?, de sabor y de ternece y de tal. Ahí tenemos vacas de 36 euros, la más barata. En Pepechus, la especial de 39 y 49 y la otra es de 60 pavos ya.
¿Cuánto tardáis en enviarlo? ¿24, 48 horas?
24 horas. Tú, hombre, depende cuando lo pidas. Si me lo haces el pedido ahora mismo, pues si lo haces el pedido por la mañana, hoy sábado no te lo voy a enviar hasta el... No lo recibes hasta el martes. Pero cualquier día de la semana tú haces el pedido antes de las 12 horas, 1 del mediodía, y lo tienes el día siguiente en cualquier punto de España. Uh-huh. 24, 48. Entregamos sábados también.
Bueno, quedaros con esa página web, pepechuletón.com. Echarle un vistazo, de verdad, que merece la pena, ¿eh? Pepechuletón.com, ahí lo tenéis, ese apasionado de la carne con todos los secretos, que desde luego tiene muchos secretos la carne. Si queremos un buen chuletón, decías vos que también dais orientación de cómo hacerlo a través de la brasa, ¿no? A través de las barbacoas, la brasa. Bueno, pues ahora poco a poco se va acercando el buen tiempo y eso se va poniendo más en vigor, ¿no? Y más en el día a día, pero vamos, también la cocción de la carne también es importantísima, ¿no, Pepe?
Es súper importante, súper. A ver, para cuando llega un chuletón a una boca, a un paladar, a una cena, a una comida, digamos que entra en la mano del criador, primero de la raza, después de la alimentación, del criador de la vaca, del matarife, del madurador, de cómo se corta, y la guinda final es del parrillero. La grinda del parrillero o del que hace la plancha, también se puede hacer la plancha y tal. Entonces, te contaría ahora cómo se hacen, pero bueno...
No, pero sí que es cierto que hay que tenerlo en cuenta. Hay vídeos, tal y como decías, de orientación, sí. Porque ese parrillero, esa persona que está en la última en el último eslabón de la cadena, uh-huh, se puede cargar todo vuestro trabajo, ¿eh?
Sí, eso sabe malísimo.
Claro, claro.
Pero no es que me sepa mal, es que me da rabia porque hay gente que viene y te dice, joder, dame el mejor chuletón que tengas, tómalo. ¿Sabes? Y se van con todo el ilusión y luego te dicen, hostias, me salió seco. Pues, te salió seco. Pues sí, es que lo has hecho mucho.
¿Quién lo hizo y cómo lo hizo? Claro.
Luego,
claro.
Hay muchas formas de hacerla. bueno, hay muchas formas, no voy a decir nombres porque al final me vienen palos por todos lados. Pero la carne tiene que tener las tres texturas. Tiene que estar un tostado por afuera, un gris por afuera, un rosa pálido y en el centro de la chuleta un rojo o un rosa vivo. ¿Sabes? Esa es la gracia. Si no, no le sacas el...
Efectivamente.
No se lo sacas.
Bueno, pues amigos, si os gusta la carne, si sois apasionados de la carne... pues ahí tenéis una referencia fantástica, estupenda, pepechuletón.com, conectaros en esa página web, decidir lo que queréis, lo recibís en casa y ya solo falta hacerlo bien y a disfrutar. Pepe Sáenz, ha sido un placer saludarte, muchísimas gracias por atendernos.
Encantado, joder.
Y hasta otra.
Para todos los chuleteros, y que sepáis que lo tenéis en cualquier sitio, en Baleares, en Cataluña, en Galicia, en cualquier lado de España, en 24-48 horas. Andorra y toda Europa también, ¿vale?
Un abrazo fuerte, gracias Pepe.
Venga, va, chuleta.
Gracias,
adiós.
Gracias. Una persona apasionada por ese sector de la carne, Pepe Sáenz Villar, el responsable de esta empresa, Pepe Chuletón. De lejos le viene esa tradición, nos decía su bisabuelo, 1883. Bueno, hacemos una pausa, enfocamos ya la recta final de esta edición de Trotamundos.
Trotamundos.
Los verdes by One Shack, verdejo 100% ecológico. Ya están aquí. Desde lo más profundo de la galaxia llegan los verdes a nuestro planeta para llevarse este gran vino. Fresco, equilibrado, afrutado y suave, de color amarillo verdoso pálido, con cuerpo y muy aromático. Un vino de otro planeta. Los verdes by One Shack, 100% ecológico, 100% galáctico. Descubre nuestro planeta de vinos en wineshack.es. Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta de otoño-invierno con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito, porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces.
Hola, buenos días. Soy Toño Pérez de Cáceres y a todos los seguidores de Trotamundo, a todos los amantes de la gastronomía, solamente deciros que nuestro territorio es un absoluto lujo. Tenemos un producto maravilloso que es el cerdo ibérico, absolutamente enraizado con nuestro territorio. Así que nada, un saludo muy fuerte para todos los seguidores de Trotamundo.
Estem en els darrers minuts d'aquesta edició d'avui dissabte, 19 de febrer, una edició, tal com us dèiem, en el nostre sumari, que també ens introduiríem en l'apassionant món dels trens, dels ferrocarrils, dels funiculars, dels tramvies. És molt interessant, saber la història de tots aquests mitjans de transport que han passat per diferents localitats a Catalunya, molts d'ells realment històrics. Avui en volem visitar un d'ells que, per cert, està a punt de celebrar el seu centenari. Anem cap a Gelida per saber precisament la història del seu funicular, que, repetim, està a punt de complir aquest segle de vida. Com sempre, ens en parlarà el Joan Pallarès i també avui volem introduir una pastisseria. I direu, què té a veure una pastisseria en el món dels funiculars, en aquest cas, no?, del funicular de Gelida. Doncs ja us avanço que moltíssim. Joan Pallarès, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Anem cap a Gelida amb un funicular que ens certificaràs, no?, que està a punt de complir un segle de vida.
Sí, però mira, la història, si vols, la comencem pues, 1.000 anys abans que fessin el funicular.
Caramba.
Perquè la història de Gelida, és a dir, la la vila neix als peus d'un castell, un castell que ja s'ha documentat l'any 945, i el 945 pues, també ja està documentada l'església de Sant Pere, i allà fins pràcticament fins al 1871, fins l'arribada, pues, el tren que va arribar cap al 1865-66 a Gelida, doncs fins a aquella època resulta que la gent de Gelida pujava a l'església del castell. A partir d'aquell llavors van fer una església nova i ja no van tindre de pujar al castell. Però, esclar, el que s'hi van tindre de baixar llavors és a l'estació de tren. Els arribava a l'estació, hi ha un desnivell d'uns 1.100 metres, en fi, hi ha bastant desnivell. Naturalment, el tren, doncs, que segueixen sempre les línies de mínima pendent, anava, doncs, a la vall del riu, i allà baix també hi havia, doncs, les papereres i hi havia una mica la indústria. Llavors, què va passar? Doncs que van pensar que seria una bona solució poder enllaçar d'alguna manera d'aquella estació de tren doncs, fins a la població, no tindrà de fer aquell desnivell. I, evidentment, doncs, així ho van fer. Ho van fer, hi va haver doncs, un mossèn Villa i un senyor Rossell, que van ser els promotors, i van començar a promoure aquesta obra de fer un funicular que enllaçés l'estació del tren i tota aquella zona industrial que hi havia als peus de l'estació i precisament amb la població. I llavors va ser quan van encarregar aquesta obra a un enginyer, el Santiago Rubio i Tururi, d'una nissaga d'arquitectes, d'enginyers, en fi, que havien, uns havien col·laborat amb en Gaudí, en fi, eren, alguns altres pues, tenen molt a veure amb tota l'expansió del ferrocarril al nostre país, i precisament aquest Santiago Rubio Tururi va ser qui va fer aquest projecte i va desenvolupar l'obra. Es va constituir el 1920 una societat que era funicular de Gelida, i bé, doncs va començar a inaugurar, concretament l'1 de novembre, el dia de Tots Sants del 1924, i per rodant estem a les portes ja de fer el centenari. Va tindre molt bona salut fins que va arribar als anys 70, quan es va motoritzar el país, i a partir d'aquells moments doncs, va començar a decaure, va tindre unes èpoques de més crisis, menys crisis, va inclús estar tancat una temporada fins que doncs, va començar a donar servei a Dragopa el 2019, i ara ja estem a les portes de poder celebrar joiosament aquesta gran obra, diguéssim que és un funicular amb aquest pendent de 884 metres i 110 de desnivell entre estacions, que en 8 minuts et puja de l'estació fins a Gelida.
Déu-n'hi-do, eh? Doncs de tota aquesta història, de tota aquesta bonica història que ens ha explicat el Joan Pallarès, n'ha estat testimoni una pastisseria que veureu encara és més antiga que el propi funicular, eh? És una pastisseria de l'any 1856. És les pastisseries La Confiança d'aquesta localitat de Gelida i són testimonis i, a més, estan molt vinculats no només a la localitat de Gelida, sinó també en aquesta història del funicular. Anna Pasqual, com estàs? Bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou, Miquel.
És un plaer sempre saludar-te, Anna, i xerrar amb tu doncs, de tota aquesta tradició, d'aquesta unió, d'aquest amor que teniu, la pastisseria amb Gelida i Gelida amb la vostra pastisseria, eh? Perquè és realment recíproc, eh?
Doncs sí, com has dit tu, després de tants anys, el 1856, com comentes, doncs clar, estem arrelats aquí a Gelida amb tot el que tenim, no? Amb el castell, amb el funi, amb tot el que ens envolta. Mm-hmm. De fet, com ha comentat el Miquel, un dels precursors de quan es va iniciar el funicular va ser precisament de gent del poble, que són els que van iniciar tot el tema de la construcció d'aquest funicular. I un d'ells va ser el meu besavi. Era gent del poble que posava diners precisament doncs, perquè la gent pogués anar a treballar a la gelidensa, que és on estava el polígon, tota la indústria, i perquè poguessin anar, no? I doncs una mica doncs, també ve... Una mica, doncs, el funicular és el poble, és molt estimat per la gent de Gelida.
Efectivament, hi havia molins paperers, no?, en aquesta indústria, no?
Sí, tenim el que és aquí conegut pel Molí Paperer, encara tenim el que és la Guarro Casas, que també és una fàbrica centenària de paper, i bueno, després al llarg dels anys van anar venint doncs, altres indústries que tenim aquí molt potents.
Doncs la pastisseria La Confiança, per celebrar el 75è aniversari, si no anem errats, si faig alguna, sí. uh, algun he rumbat alguna dada ja m'ho diràs, no? Però crec que va ser pel 75 aniversari, precisament vau fer doncs, un pastís, una pasta que li dieu als funilets.
Correcte, sí, quan va ser el seu dia el 75 aniversari del funicular, doncs hem decidit fer una algú que representés doncs, aquest element característic del nostre poble, no? I en aquest cas va ser una galeta, és una galeta estil carquinyoli, per entendre, una textura així més dura, que té la forma del vagó del funicular. Així és peculiar, així és com el rombo així torçat, amb les finestretes, i és una galeta feta amb un punt de canela i d'anís, i que m'agrada molt bé doncs, amb un vi dolç o un vi ranx. Per això, per això ho equiparem una mica com un carquinyoli sense ser un carquinyoli. És una mica una galeta així similar, però amb la forma aquesta del funicular.
En aquest cas, 75 anys fa que vau fer doncs, aquesta creació. Qui va ser el inventor o percutor, no?, d'aquesta sí. galeta?
Això en el seu dia doncs, va ser el meu pare, juntament amb un client que venia i historiador d'aquí del poble, deia, ostres, podries pensar en alguna coseta que vindrà el 75 aniversari, i així amb una xerrada de tarda doncs, d'aquesta persona que venia doncs, a fer el cafè, doncs va sortir una mica doncs, la idea de poder fer alguna cosa, i d'aquí com va sortir doncs, la creació, que en aquest cas va ser el meu pare, doncs, de fer la galeta aquesta. Sí, ja després, sí. Al cap dels anys, quan ja, al cap de 15-20 anys, quan acaba pels 90 anys de la celebració del funicular, vam ampliar una mica la gamma d'aquest funilet, afegint-hi, banyant-los en xocolata i afegint-li també ametlla torrada per sobre. O sigui que la gamma de funilets doncs, s'ha anat ampliant al llarg d'aquests anys.
I tant. Joan Pallarès, quantes històries, quantes vides segurament ha traslladat, ha transportat aquest funicular de Gelida?
I el més impressionant és com ha facilitat també la vida. És a dir, nosaltres la veiem ara amb aquesta distància de que tothom té un cotxe, tothom té el transport públic, tothom té una moto, tothom té un mitjà, no? És a dir, bé, imagina't tu que a l'època que es va construir que el treballador anava a treballar a peu. És a dir, la gent que anava de viatge anava carregada en la maleta. Per tant, imagina't com va arribar a facilitar, és a dir, la qualitat de vida que va representar una cosa tan senzilla que veiem ara com és un funicular.
Mm-hmm. Aquestes pastisseries Gelida, la confiança, perdó, a Gelida, en aquesta localitat de Gelida, que tant els funilets com els gelidencs, que hem parlat en altres ocasió, els feu durant tot l'any, Anna?
Sí, correcte, sí, durant tot l'any. I en el cas dels funilets, també, que Gelida, no sé si heu comentat amb alguna vegada, tenim el que és la Funifiga, que és una figa que es va ja crear ja fa uns anys, envoltada amb el tema del funicular com a referent, i el modelisme, el maquetisme, i bueno, es munta tota una sèrie d'activitats molt maques, que us emplaço el novembre doncs, de poder venir, que és quan es fa. I llavors, en aquest mes, és quan fem també més varietats de funilets, perquè és quan la gent també ve per la figa, i llavors fem aquesta gamma més de xocolata i d'ametlla, i fem algun sortit més. Però els gelidencs, els funilets, sempre els tenim a les nostres botigues durant tot l'any.
A les botigues que estan a Gelida, lògicament, a la confiança en el carrer Sol número 5, el carrer Sol número 5 i el carrer Major 39, també doncs, podreu trobar tant els gelidencs com els funilets, que fa referència doncs, precisament en aquest 75è aniversari de la creació doncs, d'aquest funicular de Gelida. Imagino que pel centenari, ens deia el Joan Pallarès, l'1 de novembre de 1924, per tant, amb poquet temps, festa grossa, no?
Sí, festa grossa i alguna cosa més ens haurem d'inventar, clar, perquè el dia que...
Home, alguna galeta, alguna altra cosa, no?, del centenari, no?, ara.
Una altra cosa haurem d'inventar.
Que faci referència en aquests 100 anys de vida.
Posar la màquina en marxa.
I tant que sí, segur que sí. Doncs, amics, si esteu per aquesta zona, una zona molt interessant, el Castell de Gelida, és una referència turística, cultural, de patrimoni que tenim a Catalunya, però també és un patrimoni el que tenim a Catalunya, les pastisseries, sempre ho diem, eh? Pastisseries com la Confiança, en aquesta localitat de Gelida. Sens dubte és un patrimoni gastronòmic en aquest cas, però que també té aquest vincul, com veieu, amb la història. Eh? No deixeu de provar aquests funilets perquè és un element doncs, realment molt interessant. Anna, com sempre, un plaer saludar-te. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte. Cuida't molt, un petó bon fort. Gràcies.
Gràcies, fins gràcies. La propera, Miquel.
Company Joan Pallarès, bon cap de setmana. Fins de propera setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar Herrera, per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera, el tomata de tota la vida. Because you know I'm all about that
bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Doncs quasi la una en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, com sempre, a tots per la vostra atenció, per la companyia. Sobretot, gràcies per escollir-nos. I tornem el proper dissabte, a partir de les 11 en punt del matí, en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, que ara mateix us deixo amb la informació general. Butlletí informatiu, nosaltres tornem la propera setmana. Res més, us ha parlat Miquel Mercadal. We know that shit ain't real.